Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
L'Ajuntament es posa al costat dels veïns d'Espronceda afectats per la plaga de xinxes. Matías Serracant, alcalde de Sabadell.
Acompanyament és assessorament, però també facilitar el contacte amb les empreses, assessorar sobre com s'ha de dur a terme si això afecta diferents immobles d'un mateix bloc. Estar al seu costat, al final, per donar la màxima premura a resoldre-ho. Acompanyament també és que aquelles famílies que no puguin dur a terme el pagament d'aquesta desinfecció, doncs també tindran el suport com tenen totes les famílies que tenen problemes econòmics en aquesta ciutat.
Això significa que Serveis Socials estudiarà cas per cas quines famílies necessiten ajuda econòmica per fer front a la fumigació de casa seva. Aleix Graell, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Els veïns demanaran que l'Ajuntament assumís el cost de totes les fumigacions com es va fer a Can Puiggener el 2010. Serracant assenyala que la magnitud de la plaga encara no és tan gran.
Gemma Ruiz serà la pregonera de la Festa Major de Sabadell.
La periodista cultural i escriptora sabadellenca serà l'encarregada d'un altre tret de sortida a la Festa Gran de la ciutat el pròxim 7 de setembre. El programa d'actes es presentarà dimarts que ve.
I en esports, la Torre de l'Aigua ha estat l'escenari de presentació de dos nous jugadors del Centre d'Esport Sabadell.
Es tracta d'Edgar Fernández, conegut per l'afició pel seu pas pel Sabadell entre la temporada 2013 i 2015, i de Carlos Cobo, provinent del Madrid Castilla.
Aquestes i d'altres notícies us explicarem a la pròxima mitja hora amb l'ajuda de la Rocío García, que és a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Ara mateix tenim 28 graus. Temperatures que han baixat una mica respecte als últims dies i, a més, es preveu un cap de setmana en què baixaran més i que arribaran pluges. Sergi Gallego, bona tarda.
Hola, bona tarda. Predominarà el cel serè o poc ennuvolat amb creixement d'ennuvolades que portaran algun ruixat a punts de muntanya. A banda, a partir de mitja tarda o vespre, una pertorbació formarà ruixats o xàfecs que es desplaçaran d'oest a est i afectaran a qualsevol punt de Catalunya, tret del litoral central, on la probabilitat serà més baixa. Aquestes precipitacions aniran acompanyades de tempesta i localment de calamarsa o pedra. Pel que fa a dissabte, acabarà de creuar la pertorbació i portarà precipitació al Pirineu, al Prepirineu i a l'interior del quadrant nord-est, sobretot al migdia. A la resta estarà el cel serè o poc ennuvolat. La temperatura baixarà notablement i arribarà a valors màxims que voltaran entre els 26 i els 31 graus. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, a aquesta hora trobem retencions a la C58 a Badia i a Montcada per anar cap a Barcelona i a Ripollet per anar cap a Terrassa. També hi ha problemes a la B30 a Cerdanyola per accedir a l'autopista del Vallès en sentit nord i a la P7 a Sant Cugat, en aquest cas en sentit sud, i a Barberà en sentit nord. Si mirem a Barcelona, trobem trànsit dens a aquesta hora a la ronda litoral entre Montjuïc i el Fòrum en els dos sentits i a la ronda de dalt entre Diagonal i la Meridiana també en els dos sentits. Passen pràcticament 4 minuts de les 7, entrem en matèria. L'Ajuntament farà un acompanyament als afectats per la plaga de xinxes del barri d'Espronceda. És a dir, els assessorarà, facilitarà el contacte amb les empreses de fumigació i els ajudarà a resoldre la situació tan aviat com sigui possible. Així mateix, també estudiarà cas per cas la situació econòmica dels afectats, per tal de determinar si necessiten una ajuda per part de Serveis Socials per afrontar l'actuació.
L'alcalde de Sabadell, Matías Serracant, assegura que no es donarà l'esquena a les famílies en situació de vulnerabilitat, però també admet que no es pot donar resposta a la demanda del veïnat que volien que l'Ajuntament assumís tot el cost de la fumigació.
Aquest acompanyament, a hores d'ara, no pot ser generalitzat per totes les famílies, sinó que serà avaluat en funció dels criteris que s'avaluen tots els ajuts que es donen a les famílies que tenen necessitats econòmiques de la nostra ciutat. Sent que aquesta és una situació sobrevinguda, caldrà avaluar en cada cas quina és la situació i la magnitud de la despesa que ha de fer front, i si la família no pot fer-hi front, l'administració haurà d'estar al costat d'aquestes necessitats econòmiques també.
En paral·lel, l'Ajuntament també intensificarà el control de l'espai públic, tant per tant de la companyia de neteja viària Esmatxa com de la policia municipal. L'objectiu és evitar la presència de mobles i matalassos afectats per les xinxes al carrer durant aquests dies. En aquest sentit, Serracant assegura que l'actuació a la via pública és l'única que poden fer per competències com a administració local. Així mateix, insisteix que a Espronceda no s'està repetint la situació registrada a Campotxaner el 2010, quan hi va haver prop de 600 immobles afectats per una plaga.
No estem parlant en aquests moments com d'altres situacions que ha viscut en aquesta ciutat on hi havia, per la magnitud de les necessitats, doncs es van dur a terme actuacions més generals. Avui, amb la informació que tenim, no estem aquí. En tot cas, avaluarem, tenint la radiografia completa de quina és la situació que es viu, en aquest cas, en alguns blocs d'Espronceda, quines són les actuacions que hem de dur a terme.
Des de l'Ajuntament també s'està treballant per quantificar el nombre d'immobles afectats i a partir de dilluns es començarà a fer un inventari sistemàtic en aquesta línia.
Notícies vespre.
En política, Juli Fernández ja és el nou delegat de la Generalitat a Barcelona. El tinent d'alcalde i regidor de l'Ajuntament de Sabadell ha pres possessió del càrrec aquest matí en un acte al Saló Sant Jordi del Palau de la Generalitat. Un càrrec que no ha estat ben rebut per dos dels seus socis del govern municipal. Unitat pel Canvi i la Crida consideren que la duplicitat de càrrecs que ostenta el líder d'Esquerra Republicana va en contra del codi ètic. Des de Guanyem, en canvi, defensen que els dos càrrecs són compatibles.
Unitat pel Canvi i la Crida han expressat a través de Twitter la seva desaprovació davant del fet que Fernández combini la seva tasca al govern municipal amb la nova responsabilitat a la Generalitat. Consideren que va en contra del codi ètic de l'executiu sabadellenc, que pretenia combatre la professionalització de la política. A més, des de les dues forces insisteixen que la ciutat necessita una dedicació exclusiva. Des de Guanyem, en canvi, consideren que s'ha fet una lectura equivocada d'aquest codi ètic. Com que Fernández ha renunciat a un dels sous, els dos càrrecs serien compatibles. Marisol Martínez, tinent d'alcalde i portaveu de Guanyem, creu que la presència del líder republicà de Generalitat serà positiva per Sabadell.
A quien le corresponde medir su capacidad de trabajo, ¿no?, es al propio Juli, no a mí. No soy yo ni será Guanyem quien dé lecciones a otros compañeros de hasta dónde pueden trabajar o no trabajar. Juli lo ha demostrado a lo largo de todo este tiempo. Y sé y somos conscientes que donde esté trabajará por Sabadell. Nosotros creemos que es muy beneficioso para Sabadell el tener un representante del Govern de la Generalitat de Sabadell y que lo ha demostrado a lo largo de todo este tiempo.
Aquest episodi ha tornat a posar en relleu les diferències dins del govern municipal, tot plegat només una setmana després de la polèmica per la dimissió de Joan Berlanga com a portaveu de l'executiu pels desacords amb la manera de fer de l'alcalde Matías Serracant.
No deixem la política, queda ajornat l'acte que tenia lloc aquest dissabte a Sabadell en suport a Carme Forcadell. L'acte volia donar el tret de sortida de la campanya Free Forcadell, que pretén mostrar el suport de la ciutadania del país per l'expresidenta del Parlament.
L'organització ha esperat fins a l'últim minut a ajornar l'acte, però finalment no ha pogut ser. Un previsions que mostraven un 80% de possibilitats de pluja per dissabte a la nit han fet inviable la continuïtat d'un acte que comptava amb grups de renom com Gossos o el cantant Gerard Quintana i també amb els parlaments de Roger Torrent, president del Parlament, Lluís Llach o Albano Dante Fachín. Santi Valls, president d'Esquerra de Sabadell, assegura que intentaran que, encara que l'acte canvi de dia, els músics i els polítics que hi participin segueixin sent els mateixos.
Algun canvi hi haurà, però la resposta ha sigut molt positiva per músics com per polítics, i en principi el cartell s'assemblarà molt i molt al que tenim.
Ara, però, s'ha decidit que l'acte es farà a Sabadell el proper 15 de setembre.
I precisament avui s'ha efectuat el canvi de presó de Carme Forcadell.
L'expresidenta del Parlament ha sortit aquest matí del centre penitenciari de Puig de les Basses a Figueres per anar cap al Tarragonès, a la presó del Mas d'Enric, on ja ha arribat. Forcadell va demanar el trasllat de presons cap al sud, ja que la seva família viu a Tarragona. Aquesta tarda, les entitats sobiranistes han convocat una cadena humana per envoltar el nou centre penitenciari de Forcadell.
Segueix tota l'actualitat i notícies de la ciutat al web radiosabadell.fm.
Sabadell compta amb un pla estratègic d'impuls de l'economia social i solidària. El document pretén, en paraules del regidor de Treball i Empresa Eduard Navarro, ser un full de ruta pel període 2018-2020. Amb aquest pla estratègic es pretén augmentar la presència d'empreses que treballin al marc de l'economia social i solidària.
La principal mesura que adopta l'Ajuntament és fomentar les clàusules de contractació i poder fer més difusió del mapa d'economia social i solidària que es va fer el 2015. El pla s'ha elaborat entre l'Ajuntament i les entitats d'economia social i solidària i també el telecooperatiu de la ciutat, tal com explica el regidor de Treball i Empresa, Eduard Navarro.
Esdevenir un recurs de coordinació i facilitar la promoció de l'economia social i solidària en els processos tant interns com externs de l'Ajuntament i sobretot també molt important sensibilitzar i divulgar tot l'entorn de l'economia social i solidària, ja que també partim de la reflexió de que és molt desconeguda per gran part de la ciutadania.
Des de la regidoria també es plantegen crear una cooperativa juvenil i estudiar un fons de garanties per crear noves cooperatives. Joan Berlanga, tinent d'alcalde responsable de l'àrea de drets de ciutadania i promoció econòmica, ha definit aquest pla com un objectiu de mandat i ha apuntat que des del consistori s'actua en els àmbits que la llei ho permet, sobretot amb les clàusules contractuals.
Hi ha una llei de contractació i nosaltres explotem i explorem els marges legals en els quals es puguin incorporar sempre el valor que poden afavorir doncs, a l'economia social i solidària. Però estem emmarcats dintre del marc legal de la llei de contractació. Però amb la mesura que podem, doncs, les bases, estipulem criteris que facilitin doncs, des de posar topalls als marges de benefici fins a valorar com a punts afegits, doncs, treballar amb persones amb discapacitat, elements de responsabilitat ambiental.
El tinent d'alcalde ha recordat que ja tenen algunes parcel·les amb empreses cooperatives o d'economia social, com són la neteja del rodal amb Cipo o els menjadors de les llars d'infants.
I afegim altres apunts de la jornada en format més breu. La diputada del PDeCAT i alcaldable Sabadell amb la marca Junts per Sabadell, Lourdes Ciuró, ha marcat la seva posició dins del partit. Integració a la plataforma Crida per la República que impulsa Puigdemont.
Per aquesta integració que cal que l'actual líder, Marta Pascal, accepti o faci un pas i deixi el càrrec.
Jo apostaria per una nova candidatura de consens on hi hagués les famílies de sempre, diem-ne, però actualitzades. Per tant, una estructura transversal, que és el que havíem defensat en el primer congrés fundacional, i aquesta estructura transversal sumar-hi aquelles persones amb capacitat per virar l'estructura cap a la confluència amb la Crida. Partint de la base que tenim els presos i el conseller exiliat, el Lluís Puig, que han de formar part d'aquesta estructura per poder-nos integrar amb plenes garanties.
Ciuró va organitzar ahir un acte amb militants i simpatitzants per començar a fer campanya cap a les eleccions del 2019.
La protectora d'animals de Sabadell organitza aquest cap de setmana una nova passejada d'apropament als gossos potencialment perillosos.
L'entitat traurà a passejar pel centre de la ciutat la Grisca i el Royal, dos gossos de races potencialment perilloses que fa anys que estan al refugi de la carretera de Caldes. La passejada, que serà diumenge d'11 a 1 del migdia, servirà per donar a conèixer els animals i buscar adoptants.
Abans parlàvem de l'acte de Carme Forcadell, però la pluja que es preveu per aquest cap de setmana també ha obligat a anul·lar un altre acte que tenia lloc a l'aire lliure.
És el cas del cinema La Fresca del cicle Refresca't, organitzat per la plataforma per la llengua al barri de Torreguitar. S'hi havia de projectar la pel·lícula buscant a Dori, però finalment, per previsió de pluja, no es farà.
Us ho hem avançat en titulars. L'escriptora i periodista sabadellenca Gemma Ruiz serà l'encarregada de fer el pregó de la Festa Major de Sabadell. Ruiz diu que és tot un honor ser pregonera de la seva ciutat, però també assegura que és tot un repte, ja que no vol caure en tòpics durant el seu discurs.
La Festa Major d'enguany començarà amb el pregó de la periodista de TV3, Gemma Ruiz. Ruiz és coneguda per les seves cròniques de cultura al servei informatiu de la televisió pública i també per ser col·laboradora al programa de Mònica Terribas La Nit al Dia. Tot i treballar i viure fora de Sabadell, Ruiz segueix tenint vincles amb la ciutat, tal i com es va poder comprovar amb el llibre que va escriure l'any 2016 a Argelagues, on l'acció passa a la nostra ciutat. Ruiz explica que mai s'hauria pogut imaginar que li demanarien de fer el pregó de la Festa Major i que per ella és tot un honor. Tot i això, assegura que és tot un repte.
Molt nerviosa pensar que vull dir coses que tinguin sentit, que no siguin tòpics, que a mi m'importin i que em connectin a la ciutat on vaig néixer. Vull dir que em genera molts pensaments, molts dubtes, però tot amb una base d'alegria i de satisfacció. El que passa que vull fer-ho bé, vull que sigui una cosa real, que em surti del pensament i del cor.
La sabadellenca assegura que encara que faci vida fora la ciutat, té les arrels a Sabadell. Tot i això, explica que aquest pregó també servirà d'excusa per a crear-hi vincles de cara al futur.
Bé, la connexió no l'he perduda mai perquè aquí és la ciutat on encara hi ha el meu avi, que té 91 anys, la meva tieta àvia, que en té 88, i també en els meus pares, però les arrels encara hi són. Però bueno, sí, potser sí que ja fa un temps que hi estic més connectada i més alerta, i segurament això em servirà per també per reflotar una mica, segurament.
Així doncs, Gemma Ruiz sortirà al balcó de l'Ajuntament el dia 7 de setembre per donar inici a la Festa Major.
I no deixem de parlar de festes majors perquè aquest cap de setmana arriba la del barri de l'Eixample.
El meu poble té una plaça de records, fanals encesos i banderetes de colors, i un gran ball dirigeix les nits d'estiu. Avui que tothom riu, avui que és Festa Major.
Un dels plats forts d'aquesta Festa Major és el sopar de germanor de dissabte a la nit i també el pregó a càrrec de l'actor Marc Alguersuari. Antonio Ontiveros, president de l'Associació de Veïns, lamenta que a causa de la falta de pressupost s'hagi hagut de cancel·lar algunes activitats.
Aquesta falta de pressupost ha sigut un dels principals problemes a l'hora de muntar la Festa Major del barri. Ontiveros apunta que, tot i que l'Ajuntament i els comerciants del barri aporten diners a l'organització, s'han vist molt limitats a l'hora de poder contractar grups per realitzar, per exemple, el Gran Ball de Festa Major.
Eso, en definitiva, es un ingreso limitado y eso, pues, con eso tienes que costear lo que son las actuaciones de las orquestas y hemos de andar buscando siempre entidades que gratuitamente o altruistamente pues, puedan colaborar y hacer un espectáculo y ayudar a que el espectáculo sea mayor.
Tot i això, s'hi podran veure activitats ja clàssiques a les festes d'aquest barri, com és la Fira d'Artesania, el Concert d'Havaneres i la Cercavila dels Gegants i Grallers del barri de Gràcia. Ontiveros apunta que dins la Festa Major hi ha dos tipus d'activitats.
Hay que diferenciar un poco lo que es la actividad del día, que va muy enfocada al tema lúdico y familiar, y luego a partir de las 9 de la tarde, pues bueno, que hay las orquestas del viernes y del sábado, y bueno, y las habaneras del domingo. Esto ya más bien para una gente un poco más de cierta edad.
Així doncs, aquest cap de setmana, que ningú es quedi a casa, tots cap a l'Eixample.
Sí?
Ei, Toni, on ets?
De vacances, a Eivissa, prenent el sol i molta vitamina.
Vitamina?
Sí, vitamina dens.
Vitamina.
Aquest estiu no apaguis la ràdio. La música electrònica no s'atura.
Divendres i dissabte, de 10 a 11 de la nit, Vitamina Dens amb Toni González.
Refresca't les orelles amb Vitamina Dens.
Puja el volum, però sense saturar. Gaudeix de la música electrònica aquí, a Ràdio Sabadell.
Taxi Sabadell. Disposem de vehicles adaptats per al trasllat de persones discapacitades. Taxi Sabadell, 93 727 48 48. Tu ens mous.
La calor es fa molt pesada.
Caca.
I fa venir molta mandra.
Si algú s'adorm, ho fotem fora del cine.
Si ets amant del gènere fantàstic, tenim la solució.
Quimèric.
La millor selecció dels programes del Quimèric de tota la temporada la pots escoltar cada setmana a Ràdio Sabadell fins que tornem al setembre.
He plorat molt.
Escolta'ns els divendres a les 8 del vespre, diumenges a les 10 de la nit i dilluns a les 3 de la tarda.
Sort de nosaltres, perquè la mare que el va parir.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
I la mirada fora de Sabadell i de la comarca passa pels aeroports perquè s'ha desconvocat la vaga que hi havia en aquests equipaments.
Un acord d'última hora entre la patronal i els sindicats dels serveis de terra evitarà les aturades previstes per la setmana que ve a tots els aeroports espanyols. Després de 3 dies de reunions, els treballadors han aconseguit un nou conveni col·lectiu que s'hauria de firmar com a molt tard al setembre.
En política, Esquerra superaria Ciutadans i Junts per Catalunya si avui es fessin eleccions al Parlament.
Són dades del baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió que s'ha conegut avui. Els republicans serien la primera força a la cambra catalana amb 35 o 37 escons per sobre de Junts per Catalunya i Ciutadans, que n'obtindrien entre 27 i 30. El PSC guanyaria suport i podria sumar 5 diputats més, mentre que Catalunya en Comú i el PP obtindrien resultats similars als actuals. La CUP, en canvi, podria arribar fins als 10 diputats. A més, segons aquesta enquesta, els partidaris de la independència serien el 46,7% de la població, superant el no, que seria del 44,9%.
Soraya Sáenz de Santa Maria i Pablo Casado es disputen el vot dels més de 3.000 compromissaris després d'una campanya marcada per l'absència d'un cara a cara i de joc brut.
Avui el PP obrirà aquest congrés extraordinari del partit en el qual els dos candidats serà el nou líder d'aquest Partit Popular. Tots dos arriben a la recta final de la campanya assegurant que disposen del suport de la majoria dels assistents al conclau, que tenen dret a vot en l'últim capítol d'una cursa marcada per l'absència de cap debat cara a cara i l'aparició de vídeos anònims que ataquen les dues candidatures.
Torra i Aragonès es reuneixen per reconduir la polèmica entre Junts per Catalunya i Esquerra Republicana.
El president de la Generalitat i el vicepresident i conseller d'Economia es van reunir ahir dijous en un dinar per reconduir la crisi parlamentària entre les dues formacions provocada per la polèmica que dimecres va enfrontar Junts per Catalunya i Esquerra. Van pactar millorar la coordinació entre els dos partits per evitar futures polèmiques com la de l'aplicació de la interlocutòria de Llarena. Així, de moment, la tensió queda rebaixada, però encara no hi ha cap acord per aplicar la suspensió del jutge Llarena.
Un metge de l'Hospital de Girona denuncia la mort d'una pacient que es tractava un càncer de mama amb pseudoteràpies.
La pacient va arribar a urgències de l'Hospital Trueta amb el pit putrefacte per una greu infecció després d'haver rebutjat una intervenció quirúrgica i haver confiat en un curandero de Barcelona. Tot i això, els metges van decidir operar-la, però la dona va morir al cap de dues setmanes amb una metàstasi molt avançada als ossos. L'oncòleg Joaquim Bosch ha publicat el cas al seu compte de Twitter.
L'Audiència Nacional cita a declarar l'excomissari José Manuel Villarejo.
El magistrat Diego de Egea crida a l'expolicia ara empresonat després que es fessin públiques les gravacions de Corina, l'amiga alemanya del rei Joan Carles I. La compareixença serà dijous que ve dins d'una nova peça del sumari de l'anomenat cas Villarejo.
I un últim apunt, 14 persones ferides a la ciutat alemanya de Lübeck per un atac amb arma blanca.
Segons informen els mitjans locals, un home hauria atacat els passatgers d'un autobús quan circulava pel districte de Kunznitz. Hi ha 2 ferits greus i 14 de lleus, però no es tem per la seva vida. Les autoritats han detingut l'autor de l'atac, que ara es troba sota custòdia judicial.
I ara és moment pels esports amb el Marc Pijoan. Bona tarda.
Bona tarda, Karen.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Nova jornada de presentacions al Centre d'Esport Sabadell. En el dia d'avui els protagonistes han estat Edgar Hernández i recentment jugador incorporat del Madrid Castilla, Carlos Cobo. Un acte que s'ha tornat a viure en un indret emblemàtic de la ciutat, la Torre de l'Aigua.
Tots dos jugadors, equipats amb la primera samarreta de l'equip d'aquesta temporada, s'han mostrat il·lusionats i amb ganes de formar part d'un projecte com el del Sabadell actual. El veterà Edgar Hernández, un vell conegut de l'afició, apunta quina és la motivació que l'ha dut a fitxar pel centre d'esports.
En aquesta vida jo crec que estem per això, per lluitar per objectius il·lusionants, lluitar per objectius ambiciosos i bueno, creiem que estem en el camí, estem en el camí d'un club que té molta ambició, que té ganes de fer coses importants, que és tornar a segona divisió. I ja et dic que jo tinc entre cella i cella aquest objectiu, l'objectiu de que jo el club el vaig deixar, diguéssim, a segona divisió i tinc ganes de tornar-lo a segona divisió.
Cobo, el jove jugador cedit del filial madridista, arriba amb la mateixa ambició però conscient que les oportunitats amb un tècnic com Toni Salirat poden ser poques. Tot i això, diu que el repte és seguir creixent com a futbolista.
No, sí que lo sabía, me lo comentaron cuando iba a venir para acá, cuando me pusieron esta opción, que el entrenador tiraba más de gente más veterana, pero bueno, yo es que quería venir aquí nada más que para aprender, para coger minutos, para hacerme mejor jugador. I jo crec que me puede ajudar i me puede ajudar mucho.
Tots dos, juntament amb la resta de l'equip, disputaran demà el primer partit amistós de la pretemporada. Serà la nova Creu Alta a partir de 2:15 del matí i contra el filial Arlequinat.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.
Montse Mas i Alexis Rodríguez participaran aquest cap de setmana al Campionat d'Espanya d'Atletisme. Tots dos ho fan, això sí, amb objectius ben diferents. Rodríguez participarà als 3.000 metres obstacles, mentre que Montse Mas ho farà als 1.500.
I d'una banda, Montse Mas es veu amb capacitat de lluitar pel podi de la seva prova, tot i admetre que no serà gens senzill, sobretot perquè diu hi ha 3 atletes per sobre el nivell de la resta.
No és el podi, però sí que és veritat que aquest any hi ha 3 atletes que estan molt destacades per sota dels 4-10. Llavors, clar, és molta diferència. No es pot dir mai res, perquè en aquestes curses pot passar de tot. però a priori i sembla que les tres medalles estiguin com bastant clares, però com et dic, fins que no arriba el dia i corres, no pots dir res, no?
Ben diferent serà l'objectiu d'Alexis Rodríguez. El jove atleta sabadellenc diu que el principal objectiu d'aquest campionat serà millorar la seva marca personal.
La part positiva és que el ser una mica més petit, pels atletes absoluts, la seva marca, o sigui, fer una carrera lenta per mi vol dir marca personal. Per tant, per mi és una carrera que l'he d'aprofitar per intentar fer bona marca. Al final, ells, potser a 8.37, 8.40, és una carrera tàctica i per mi és ritme de marca personal. Per tant, s'ha d'estar allà lluitant i intentar fer-ho, o sigui, quedar el més endavant possible i si pot ser marca, doncs millor.
Un campionat d'Espanya d'atletisme que es disputarà dissabte i diumenge a l'aire lliure al poliesportiu Juan de la Cierva de Getafe.
Sandra Santanyes participa a partir d'avui al campionat d'Espanya de bicicleta de muntanya que es disputa a la localitat madrilenya de Moral-Zarzal. La ciclista de l'Olympia Cycles arriba a la cita després que la setmana passada les coses no rodessin com ella volia a la Copa del Món d'Andorra.
Malgrat que la sabadellenca no arribava amb cap objectiu concret a la Copa del Món, Santanyes no va tenir bones sensacions durant la carrera a Andorra. Espera que això no repeteixi el campionat d'Espanya que arrenca avui a Madrid, on arriba amb tota la intenció de pujar al podi.
Per estar davant, per intentar fer podi o inclús guanyar i bueno, després veurem com restava el cos d'haver estat a Andorra després de l'última competició, si les sensacions de l'última carrera són reals o només ha sigut una cosa d'un factor de nervis o de l'alçada i bueno, anem molt a sensacions i sobretot bueno, marxem demà i llavors ja podrem estar una miqueta més tranquils i treballar sobre el recorregut, que és el que ens interessa.
La competició transcorre per un paratge natural protegit ubicat a la localitat madrilenya de Moral-Zarzal. Sandra Santanyes pujarà la bicicleta diumenge a partir de les 9 del matí.
El fins ara entrenador del Natació Sabadell de Waterpolo, Jordi Millán, deixa l'entitat després de 14 anys a les banquetes del club. Millán, que enguany ha dirigit els equips base femenins de l'Astralpool, marxa per agafar les regnes del Sant Feliu masculí, equip que milita la primera divisió.
El que va ser segon tècnic d'Anani Guiu quan aquest dirigia el primer equip femení del club i que es va proclamar campió d'Europa, tanca així una llarga etapa vinculada a l'entitat sabadellenca. Millán reconeix que sent tristesa per l'adeu.
Em queden... són una mica amargues, no? Perquè al final sortir del meu club, que són molts anys, des de petit i després 14 anys com a entrenador, pues són amargues, no? Perquè mai vols sortir de casa teva. Però bueno, l'oportunitat que se'm presenta professionalment és molt bona i pel meu creixement professional és bo. Bueno,
malgrat tot, el ja ex-tècnic del Club Natació Sabadell es vol quedar amb els bons moments viscuts al club de la seva vida. Millán, però no descarta, diu, en un futur tornar a l'entitat nedadora.
I encara en waterpolo, l'europeu de Barcelona, avui la selecció espanyola masculina juga al primer lloc del grup contra Montenegro.
Una plaça que només podran aconseguir si guanyen o empaten contra els montenegrins. El partit començarà, com és habitual, a les 10 de la nit a les piscines Bernat Picornell de Barcelona. Les noies, d'altra banda, lluitaran demà també per fer-se amb el lideratge del seu grup, en aquest cas contra Rússia. L'equip de Miki Oka, de fet, amb 8 jugadores del Natació Sabadell, van golejar ahir a la dèbil Sèrbia per 2-26 i lidera el grup B amb els mateixos punts que l'equip rus.
I fora de la ciutat, Mireia Belmonte renuncia als europeus de Glasgow de natació.
La badalonina, una de les grans estrelles del campionat, no ha superat els problemes de vertigen que ja va patir al llarg dels Jocs del Mediterrani. Uns mals que finalment la deixaran fora d'aquests campionats que se celebren del 3 al 12 d'agost a la capital escocesa.
En ciclisme, Peter Sagan aconsegueix la seva tercera victòria al Tour de França.
L'eslovac del Bora s'ha imposat en la 13a etapa de la ronda francesa. Sagan ha guanyat a l'esprint a Christophe i Arnaud Demar en una etapa plana de 169 quilòmetres. A la general, no hi ha hagut canvis i Geraint Thomas segueix liderant la prova per davant del seu company d'equip, Chris Froome.
El Real Madrid ha presentat el segon fitxatge de la temporada.
Es tracta de Vinícius Júnior, un jove jugador brasiler que aterra la capital madrilenya com una aposta de futur per al club blanc. L'altre equip de la ciutat, l'Atlético de Madrid, també ha presentat la seva nova incorporació. Es tracta de Rodri Hernández, migcampista procedent del Villarreal.
I acabem, el Futbol Club Barcelona està disposat a escoltar ofertes pel porter Jasper Cillessen.
En cas que arribés a produir-se la sortida, el Barça té una en cartera al belga Quan Castells, actual porter del Wolfsburg i suplent de Thibaut Courtois al Mundial de Rússia.
Gràcies, Marc. Bona tarda.
Bona tarda.
És moment de posar punt final al Notícies Vespre d'aquest divendres 20 de juliol. Tornem a la 94.6 dilluns a partir de les 10 del matí, però recordeu que podeu seguir informats seguint-nos a les xarxes socials, Facebook, Twitter, Instagram i també al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm. Que acabeu de passar un bon divendres i un bon cap de setmana. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.